El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Les 9 i 9 minuts del matí, entrem en el tema del dia. Sabadell és una de les 5 ciutats catalanes on el 2021 es van presentar més denúncies per ocupacions il·legals, prop de 240, segons dades dels Mossos d'Esquadra. La majoria tenen com a objecte immobles de grans tenidors, bancs o fons voltor, que s'acaben desentenent de qualsevol tipus de manteniment de la propietat. Unes ocupacions que de vegades poden derivar en problemes de convivència amb la resta de veïns, com ara soroll, brutícia i, en el pitjor dels casos, amenaces. Sabadell és una de les ciutats que ha liderat en aquest mandat la reclamació d'una regulació que permeti fer front a les anomenades ocupacions conflictives. L'alcaldessa Marta Ferrés ha capitanejat aquesta reivindicació a través de l'Associació de l'Arc Metropolità i fins i tot el ple municipal es va posicionar a favor d'impulsar eines i mecanismes que permetin acabar amb la problemàtica. Doncs bé, ara la Generalitat també vol posar fil a l'agulla. Aquesta mateixa setmana les conselleries de Justícia i Drets Socials, encapçalades per la sabadellenca Lourdes Ciuró i Violant Cervera, han anunciat una doble reforma legal que permeti a les comunitats de propietaris i als ajuntaments demanar el desallotjament d'un immoble amb una ocupació conflictiva que alteri greument la convivència, generi alarma social o s'hi facin activitats il·lícites. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, creu que cal posar eines jurídiques a l'abast dels ajuntaments per poder fer front a aquesta realitat, de manera que també es recuperi habitatge i es pugui destinar a casos d'emergència.
Tenim al nostre país un greu problema que fa la vida impossible a veïns i veïnes, provoca un sentiment d'impotència als alcaldes i alcaldesses perquè no tenim eines, i això ho hem rebut. De fet, molts alcaldes i alcaldesses ens han traslladat la seva preocupació, recentment els alcaldes i alcaldesses de l'Arc Metropolità, però no només ells, sinó molts altres municipis del nostre país. I també tenim a aquest respecte un mandat parlamentari i per això actuem. Des del govern entomem aquest repte i impulsem reformes legislatives. Per tant, la manera, la via, les eines que donem són a través de la llei, de reformes legislatives que han de ser, doncs, que donin seguretat jurídica per lluitar contra aquestes ocupacions delinqüencials d'immobles, que a més el que volem és que sigui un doble èxit: acabar amb l'ocupació delinqüencial, però posar aquest immoble al servei de les persones vulnerables.
I segons dades del grup municipal de Junts per Sabadell, les ocupacions il·legals s'han multiplicat per 5 a Sabadell en els últims 10 anys. Busquem les reaccions. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge a l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, és necessari un mecanisme com el que planteja el govern català per combatre les ocupacions conflictives?
Doncs sí, de fet, en la mateixa crònica que fèieu, no?, que relatàveu el posicionament del ple i també les demandes que havien fet a través de l'Arc Metropolità liderat per l'alcaldessa, per la Marta Ferrés, feia temps que ho demanàvem, perquè hi ha moltes vegades en les quals els ajuntaments han de fer front a aquesta problemàtica. Som la primera porta a la qual venen a picar els veïns afectats per aquestes situacions i ens trobem que no tenim una manera d'actuar directament, no? I per tant, si aquesta reforma va en aquesta línia, serà benvinguda.
De fet, s'ha de modificar el Codi Civil, també la Llei d'Habitatge del 2007. Per què creu que fins ara no s'havia plantejat aquesta possibilitat o no s'havia entomat aquesta realitat?
Bueno, potser perquè fins ara no s'havia copsat del tot la realitat o no hi havia prou suport polític, no? Cal recordar que l'Arc Metropolità, doncs, no és només una cosa del Partit Socialista, sinó que hi ha altres partits com Esquerra i Junts, i per tant és una realitat compartida que va més enllà de diferents partits i que compartim els municipis. I per tant jo crec que ara la problemàtica s'ha enquistat i necessitem mecanismes per actuar de manera ràpida, perquè hi ha situacions que realment afecten molt greument la convivència i la situació dels veïns, i per tant els ajuntaments han de poder reaccionar, ja que hi ha altres instàncies, doncs, altres administracions o la mateixa propietat dels immobles que no ho fa.
En els últims anys, o si més no durant aquest mandat, les ocupacions, també les conflictives, han anat en augment per les dades de què disposa l'Ajuntament?
Les ocupacions, és cert que ha augmentat el número de pisos ocupats, però s'ha ralentitzat respecte al mandat passat. És a dir, el mandat passat estàvem parlant que cada any s'incrementaven en 100 els habitatges ocupats, amb les dades que té l'Ajuntament, i ara estem al voltant d'uns 20, com a molt. i per tant jo crec que aquí hi ha també unes mesures que hem implementat des de l'Ajuntament, com és l'aturada d'ocupacions per part de la policia municipal i també el llançar cert missatge que ha aturat el certa manera que era una barra lliure que hi havia el mandat passat, no? I per tant és una situació que és difícil de revertir, també perquè hi ha molts immobles buits de grans propietaris que no es fan responsables d'aquests immobles i que també dificulta fer aquesta actuació.
I en el cas concret de les conflictives, els arriben molts casos a la regidoria?
El que arriben no és tant la quantitat, sinó la intensitat, no? O la duresa dels casos que ens arriben, perquè acostumen a ser situacions, com deia abans, que estan molt enquistades, que habitualment no han començat d'un dia per l'altre, sinó que hi ha una sèrie de veïns que porten a vegades doncs, anys aguantant aquestes situacions, i com veuen doncs, que la propietat no es fa responsable d'aquesta situació i que nosaltres tenim poques eines. Quan les ocupacions s'han consolidat, nosaltres tenim dificultats per actuar. Una cosa és que puguem aturar ocupacions en calent, i això la policia municipal està tenint actuacions excel·lents en els últims anys des que hem entrat nosaltres. Però quan l'ocupació s'ha consolidat és quan és més difícil d'actuar, perquè si no hi ha hagut una denúncia per part de la propietat fins ara, no? I ara si es fa aquesta reforma legislativa doncs nosaltres podrem actuar, nosaltres no podríem instar a l'actuació judicial i per tant això ens lligava una mica de mans i peus i ens dificultava una resposta a aquests veïns que estan en situació tan complicada. I per tant, com deia, no és tant una qüestió de la quantitat, sinó que aquelles situacions realment conflictives són molt i molt dures. I també perquè darrere, també ho hem de dir, clar, normalment hi ha situacions de crim o de tràfic de drogues, etcètera, etcètera.
Per les dades de què vostès disposen, aquesta realitat, aquestes ocupacions conflictives, habitualment el problema d'origen és que hi ha màfies al darrere, perquè ho hem comentat en més d'una ocasió, doncs que a banda de les ocupacions que tots veiem habitualment, també hi ha ocupacions motivades per màfies que s'encarreguen de rellogar habitacions, de rellogar pisos...
Correcte, aquí hi ha dues situacions, o màfies que el que fan és ocupar els habitatges i després vendre les claus a famílies que poden estar en situació de vulnerabilitat, o directament grups mafiosos que el que fan és fer servir aquests immobles per traficar o per fer les seves activitats delictives, no? I també altres situacions, ocupacions, potser el que hi ha darrere no és un grup mafiós com a tal, però sí que hi ha uns problemes de convivència molt i molt elevats, no? I una dificultat d'integrar-se en l'entorn i de respectar el veïnat. I per tant aquí és on hi ha d'haver aquesta actuació múltiple, que no només des dels ajuntaments hem d'afrontar, sinó també des dels altres cossos policials, perquè a vegades hi ha situacions que depassen doncs, el que són les fronteres del propi municipi.
Fins ara com s'abordaven? Perquè no tenien eines legals per fer fora aquestes persones d'aquests immobles que en moltes ocasions són propietat d'això, de bancs, de fons voltors, que es desentenen, s'acaben desentenent d'aquesta propietat que està buida i com es feia? Perquè al final no sé si és un gest de bona voluntat també per part de les persones que estan ocupant.
Bé, fins ara, amb totes les eines que teníem a la nostra disposició, que al final vol dir doncs, la policia municipal, el servei d'habitatge, serveis socials, tant del padró municipal, inclús salut i disciplina urbanística, vam crear una taula d'ocupacions en la qual es segueixen els casos més conflictius i el que intentem fer és posar en comú totes les actuacions que s'han fet. Per exemple, si la policia no ha actuat, doncs intentar que pugui actuar, identificar aquelles persones i produir una sèrie d'informes. Validar també des de serveis socials que aquestes persones estan en situació de vulnerabilitat o no, i veure si hi ha altres elements de temes de salut, no, de salut pública o de disciplina urbanística que també ens poden permetre actuar. I el que habitualment fèiem era doncs, elaborar un informe de cara a la fiscalia perquè intervingués en els processos penals, no? I per tant poguessin motivar les actuacions dels jutges. I en aquells casos en els quals la propietat no havia interposat una demanda, doncs també l'instàvem a interposar la demanda, intentàvem doncs, fer-ne en certa manera seguiment.
Se n'en sortien habitualment? Tenen constància de casos d'aquest tipus aquest any en concret?
Doncs és difícil de dir, perquè ja dic que són casos molt que s'allarguen molt en el temps, però jo crec que hi ha dos casos que, bé, podem dir que l'actuació municipal ha sigut satisfactòria, així ho també ho han traslladat. Hi havia una ocupació del carrer Gràcia, realment molt conflictiva, en la qual també es va traslladar a la Fiscalia. La Fiscalia va obrir diligències amb la policia judicial i finalment es va produir el desallotjament. i també fa relativament poc un pis del carrer Sallés. I jo crec que el que sobretot agraeixen molt els veïns és que estiguem a sobre i que els hi donem resposta, no? Encara que a vegades sigui dins i no podem presentar una demanda, però sí que instarem a la Fiscalia a actuar.
Entrem una mica més al detall a aquesta nova regulació que planteja la Generalitat, perquè també preveu multes a aquests grans tenidors que no assumeixin les seves responsabilitats. Fins i tot s'obre la porta a l'expropiació d'aquests immobles per incorporar-los també al parc d'habitatge d'emergència social. Com veu aquesta mesura? Sobretot també perquè de pisos d'emergència anem una mica curts, no?
Correcte. De fet, això està bé perquè al final són multitud d'immobles que estan buits, o que estan doncs, ocupats i per tant immobilitzats, i al final si la propietat no se'n fa responsable, doncs està bé que tinguem mecanismes per posar-los a disposició del parc públic, perquè sempre ens en fan falta, no? I diguéssim que si no ho fan per les bones cedint habitatges, doncs ho hauran de fer per les dolentes a través d'aquestes mecanismes més coercitius com les multes o les associacions.
Quants pisos d'emergència social hi ha actualment a Sabadell disponibles, si és que n'hi ha de disponibles?
D'ocupats, és a dir, amb llogaters, hi ha al voltant de 240 municipals i uns 200 més que són de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Per tant, més de 400 habitatges destinats a l'habitatge d'emergència social que hi ha a Sabadell, i així que podem incrementem aquest parc d'habitatges.
Per quins mecanismes es fa? El tanteig i retracte? Com es fa? Com es gestiona?
Correcte, sigui per la rehabilitació d'altres habitatges que ja tenim o adquirint habitatges de tanteig i retracte, és habitualment la via més ràpida, no? Perquè les promocions tarden en construir-se, i per tant el fet de poder comprar habitatges que necessiten una adequació mínima ens permet ser més àgils, i després també hi ha la cessió d'entitats bancàries, que és una via que també estem intentant treballar.
De fet, aquesta setmana es demanava o es reclamava que la Generalitat pogués gestionar els actius de la Sareb aquí a Catalunya també, doncs per incrementar, no?, aquest parc d'habitatge. Seria una bona manera també perquè tots els municipis poguessin gestionar de manera més directa aquells pisos que estan buits a les seves ciutats.
Correcte. El que passa és que s'ha d'anar acompanyat amb una inversió per adequar els habitatges, que habitualment estan en situacions bastant desastroses, i per tant no és només que se'n cedeixin, sinó també que s'acompanyi dels recursos necessaris per poder-los adequar, perquè si no tampoc es podran fer servir.
Quin procediment ha de seguir una família per optar a un habitatge d'aquest tipus, regidor?
Doncs s'ha d'adreçar a Vimusa, fer la sol·licitud d'habitatge d'emergència social, a ella se li indica doncs, tota la documentació i tots els requisits que ha de complir, i després doncs, esperar que es faci el tràmit per reunir la comissió de valoració, i que la mesa d'emergències doncs, li reconegui en primer lloc si té o no té el dret a habitatge d'emergència, i en segon lloc li otorgui o li adjudiqui un habitatge d'emergència. No? I això també anirà en funció doncs, de la seva situació, que això dona peu a una puntuació o una altra, i també doncs, de la disponibilitat d'habitatges, perquè a vegades doncs, hi ha situacions de famílies nombroses o de situacions de discapacitat que a vegades costa de que se'ls doni resposta, perquè són habitatges molt específics, no? I fins que no tenim aquell habitatge en concret habilitat, doncs no se'ls pot adjudicar.
Quins requisits han de complir? Entenc que es fa també per un llindar d'ingressos?
Sí, hi ha un llindar d'ingressos, doncs evidentment el fet de no tenir propietat, el fet de no haver ocupat un habitatge públic, perquè si provenen d'una ocupació d'un habitatge públic, això els inhabilita per poder demanar un habitatge d'emergència, i després altres característiques, hi ha més, no, hi ha situacions de monoparentalitat, situacions de dependència o discapacitat, que poden donar lloc a una puntuació o una altra, no, per a l'hora d'adquirir o a l'hora d'entrar en aquesta borsa d'habitatges.
També hi ha l'habitatge social, que són dues coses diferents. De vegades no fem bé el matís, però una cosa és l'emergència social i una altra cosa l'habitatge social. De fet, l'Ajuntament té en marxa diverses promocions que s'estan construint, una a la carretera de Barcelona i una altra a Francesc Layret. Estaran a punt per quan s'esperaven?
Bé, al final aquí també ens ha afectat, igual que altres obres de l'Ajuntament, la crisi dels subministraments. En el cas de carretera Barcelona sí que complirem bé els terminis. En el cas de Francesc Layret sí que hi ha hagut endarreriments pel moment de subministrar de fusta. I ara el que estem fent doncs, és intentar tancar la resta de projectes, de la resta de promocions, cosa que també es fa difícil, per aquesta incertesa econòmica i per aquesta dificultat de tancar un preu, especialment quan parlem de tants volums de materials, que al cap de 2 o 3 mesos doncs, es pot haver disparat, i això fa que costi, no?, doncs, de tancar uns projectes i iniciar unes licitacions.
El govern s'havia plantejat iniciar noves promocions durant aquest mandat, i són a temps?
Sí, de fet, ho hem explicat sempre, quan vam entrar hi havia planificats al voltant de 350 habitatges, nosaltres n'hem planificat més de 500, i de fet aquí hi ha doncs, recuperar promocions de Can Gambús que s'havien descartat, i aviat, si tot va bé, començarem una promoció de 108 habitatges a Can Gambús, i després incloure altres zones com és la Roureda, no?, que aquí hem generat doncs, una bossa de fins a 300 habitatges, dels quals el projecte que tenim més avançat és el de 100 habitatges per la gent gran. Perquè al final, doncs, si ens quedàvem amb els 350, no haguéssim donat resposta a totes les necessitats, no? I no només dins d'aquest mandat, sinó a posar sobre la taula altres solars, o com deia, aquesta bossa d'habitatges a la Roureda, que ja serviran per més endavant, no? I per tant, que tinguem la capacitat de continuar construint habitatge públic doncs, a pràcticament 10 anys vista.
Enmig d'aquest context, regidor, com es presenta l'operació fred d'aquest any? Perquè creuen que hi podria haver un increment de la demanda per optar als recursos que s'ofereixen? Sobretot parlo ara de la crisi de subministrament i de l'encariment d'aquestes matèries primeres que ara comentàvem.
Jo ho separaria. L'operació fred és l'operació que tenim per donar suport a les persones sense llar. I una altra cosa és com viuran els nostres veïns i veïnes la crisi dels subministraments i com els afectarà, no? Per tant, són dues coses separades. I pel que fa a tot el tema de subministraments, a banda de la legislació que protegeix les famílies vulnerables perquè no se'ls hi facin talls, doncs evidentment estem preparats, no?, pel que pugui venir, tant doncs, emetent aquests informes socials perquè no es poguessin els talls, com, si s'escau, fer una aportació econòmica a través d'una prestació social perquè no arribin en una situació de deute i d'impagament i de doncs, patir aquesta situació de falta de subministraments. El que passa és que es fa difícil fer una previsió, no?, perquè, com deia, és una situació bastant incerta i, per tant, doncs, podem preparar-nos, però es fa difícil de dir passarà A o passarà B de cara a l'hivern.
I en el cas de l'operació fred, avui hem començat la tardor, m'imagino que ja s'estan posant a treballar també per tenir a punt tot el dispositiu per quan faci falta, encara queda perquè arribi el fred més intens.
Correcte, aquí com cada any quan arriba la tardor estem començant a treballar el que serà el protocol d'aquest any, que després evidentment es validarà amb les entitats, i acabem de concretar quins recursos, no?, també aprenent respecte als altres anys i sempre intentant incorporar millores per proporcionar un millor servei.
En el marc de la negociació dels pressupostos, perquè aquesta setmana parlàvem de les ordenances que es congelaran també de cara a l'any que ve amb aquesta voluntat per part del PSC i de Junts per Sabadell, que són les dues formacions que ho han pactat, de frenar la inflació. De fet, tant l'alcaldessa com el portaveu de Junts parlaven d'inflació desbocada. Segur que tots a les nostres butxaques ho estem notant. Però de cara a aquesta negociació dels pressupostos, amb totes les necessitats que avui estem comentant, s'incrementarà la partida destinada a habitatge i també doncs, a la part més d'acció social?
La partida d'habitatge, al final, doncs hi ha hagut tota una part molt important d'inversió que s'ha fet aquests últims anys, l'ampliació de capital a Vimusa, que ens ha permès o que ens permetrà doncs, construir aquestes promocions, que ha estat executada els anys 2019-2020, hi ha una part que s'executarà aquest any i, per tant, això és, diguéssim, feina que ja tenim feta i avançada. També hi haurà, doncs, tota la part de les partides que vagin arribant, encara que potser no apareguin els pressupostos dels Next Generation per rehabilitar habitatges, i sense entrar tampoc en el detall dels pressupostos que ja s'explicaran en el seu moment, evidentment, encara que hi hagi aquesta situació d'inflació, la part social és una part important i, per tant, doncs, li donarem la prioritat que es mereix a nivell pressupostari.
D'aquesta vessant social, aquesta mateixa setmana Ràdio Sabadell avançava l'existència d'un nou centre d'acollida aquí, al centre de la ciutat, per a persones pendents d'asil. De fer, és un equipament per fer aquesta primera acollida, està gestionat per Creu Roja i té una capacitat per més de 20 persones. L'Ajuntament hi col·labora d'alguna manera?
No, és un servei que, si no recordo malament, té derivat del SAIR, el Servei d'Atenció a informació a immigrants, emigrants i refugiats de Barcelona, i per tant, doncs, penja d'una altra administració. Tot així, evidentment, doncs, si se'ns demana alguna col·laboració, estarem disposats a col·laborar-hi.
Perquè la gestió de refugiats també ha incidit en la tasca diària d'Acció Social, regidor?
En certa manera, no tant, perquè a la crisi d'Ucraïna jo crec que la vam coordinar i la vam preparar molt bé amb la Generalitat de Catalunya i aquí en concret a Sabadell amb Creu Roja. Hi havia muntat tot un circuit i tot un sistema que feia que aquestes persones tinguessin allotjament així que arribessin i tinguessin doncs, totes les seves necessitats cobertes. I després el que sí que vam fer va ser preparar doncs, tot un sistema per poder empadronar i escolaritzar totes aquestes persones així que era necessari. No? Jo diria que la nostra funció era més d'una segona pantalla que no pas la de primera resposta que sí que feien altres entitats com Creu Roja, no? I, per tant, també com que Sabadell era, en certa manera, una ciutat de trànsit, igual que altres ciutats catalanes, perquè doncs, a través de l'aeroport del Prat o de Sants arriben doncs, centenes de refugiats ucraïnesos, potser aquesta situació no s'ha viscut doncs, en tanta intensitat com en altres municipis, o també perquè doncs, hi havia Creu Roja, que era l'allotjament i el seguiment d'aquestes persones.
Saben o tenen idea o tenen una mena de cens de quantes persones, de quants refugiats d'Ucraïna no han tingut Sabadell com a ciutat de pas, sinó que s'hi han quedat?
Doncs ara mateix aquesta dada no la tinc a mà.
La demanarem.
Molt bé.
Regidor, hem arribat així al punt de 9:45 del matí. Gràcies per valorar l'anunci que s'ha fet aquesta setmana d'aquest mecanisme per lluitar contra les ocupacions conflictives. Veurem com s'acaba materialitzant i quan entra en vigor i, per tant, quan els ajuntaments el tenen disponibles. Gràcies al regidor Eloi Cortés per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.